Catalunya Informació.
Ara és la una.
Els plogims d'aquesta nit...
Deu 1.500 migrants han mort aquest any 2024 intentant arribar a les costes espanyoles segons el col·lectiu de defensa dels drets humans Caminando Fronteras. La més mortífera és la ruta cap a les Illes Canàries. Allà, precisament, s'hi han rescatat les últimes hores més de 400 migrants que navegaven en diverses embarcacions. Nova operació a la província siriana de Tartus per perseguir soldats fidels a Bashar al-Assad. Ahir ja van morir-hi 14 persones en els enfrontaments entre soldats islamistes i milicians de l'antic règim. Aquest matí han mort almenys 21 palestins en dos bombardejos hebreus a la Franja de Gaza. Segons una cadena de televisió local, 5 de les víctimes eren periodistes seus. Israel ho justifica dient que els reporters formaven part d'una cèl·lula de la jihad islàmica. Les autoritats del Kazakhstan analitzen la caixa negra de l'avió comercial que es va estavellar ahir a l'exrepública soviètica i va deixar 38 morts i 32 supervivents. Ara mateix no descarten cap hipòtesi. Actes d'homenatge avui a les víctimes del tsunami de fa 20 anys que va arrasar les costes de països com Indonèsia i Sri Lanka i van morir més de 226.000 persones. L'onada gegant va canviar la manera com ens preparem davant d'aquests fenòmens. Al Port de la Selva, a l'Alt Empordà, han començat les obres d'una canonada per dur al poble aigua procedent del pantà d'Arnius Boadella des de Cadaqués. Permetrà assegurar uns 1.000 metres cúbics d'aigua al dia durant l'estiu i evitarà que el poble es quedi sense aigua durant dies com l'agost passat. El concert de Sant Esteve al Palau de la Música de Barcelona proposa descobrir com se celebra el Nadal arreu del món sense deixar de reivindicar les tradicions catalanes. Hi participaran 350 cantaires de l'Orfeó Català. És a les 7 del vespre i es podrà seguir en directe a TV3 i Catalunya Música.
Catalunya Informació.
Esports, d'aquí poc més de mitja hora, dos quarts de dues, comença la tradicional jornada del Boxing Day a la Premier League anglesa. Ho farà amb l'enfrontament entre el City de Guardiola i l'Everton. Aquesta tarda també hi ha jornada d'Eurolliga, que començarà amb el Madrid, que visita la pista de l'Alba de Berlín a les 7. El Barça jugarà demà al Palau, rebrà l'Estrella Roja a dos quarts de nou del vespre. I a aquesta hora s'està celebrant la primera junta directiva de la Federació Espanyola de Futbol, presidida per Rafael Lozano, que va ser escollit president ara fa 10 dies. Pel que fa al temps, els núvols baixos persistiran a moltes comarques de l'interior del país, sobretot de la Depressió Central i el Camp de Tarragona, sense descartar algunes clarianes. L'ambient assolellat s'imposarà, sobretot al nord del país, les Terres de l'Ebre i les comarques de Girona. Temperatures una mica més baixes. Ara mateix la 1 i 3 minuts i mig. Molt bon dia.
Catalunya Informació. Oriol Munné.
Deu 1.500 migrants, prop de 30 cada dia, han mort durant aquest any que estem a punt de tancar mentre intentaven arribar a les costes espanyoles segons el col·lectiu de defensa dels drets humans Caminando Fronteras. És la xifra més elevada des que va començar-ne el recompte l'any 2016. La ruta cap a les Canàries és el que s'ha cobrat més vides, 9.800 en total, cosa que la situa com la més letal a escala mundial. I és que, segons Elena Maleno, periodista i especialista en migracions del col·lectiu Caminando Fronteras, els migrants cada cop fugen més a la desesperada de la pobresa, els conflictes i ara també el canvi climàtic, i assumeixen, per tant, més riscos. Són declaracions a Catalunya Informació.
Las rutas migratorias cada vez son más peligrosas, ¿no? Se empuja a la gente hacia zonas más terribles y luego los perfiles de las personas que están saliendo de los territorios son personas expulsadas, muchas de ellas por el cambio climático. Eso lo estamos viendo claramente en la gente que está saliendo desde Mauritania, de la zona del Sahel, en zonas donde ya no se puede cultivar, donde el extractivismo y el cambio climático está haciendo estragos.
Això ha fet que s'incrementi el nombre de dones, nens i adolescents que intenten arribar a l'estat espanyol per mar i dels que moren intentant-ho. Aquest any 2024, entre les víctimes, hi havia més de 1.500 nens i adolescents i unes 400 dones. Morts evitables, segons que ha dit Maleno.
en un 69% la inacción de los servicios de búsqueda y rescate han provocado en alguna forma o han tenido incidencia en la consecución de la tragedia, y por lo tanto muchas de las tragedias son evitables. No es verdad que por cruzar una frontera te tengas que morir, y que no es normal que esto sea aceptado por la sociedad y por los gobiernos.
A l'arxipèlag Canari, precisament, Salvament Marítim hi ha rescatat les últimes hores més de 400 migrants en diverses embarcacions. Una de les naus l'han hagut de remolcar fins a Gran Canària perquè les condicions del mar no feien possible el rescat directe de les persones que hi viatjaven. Els rescats s'han fet en aquesta illa, però també les de Tenerife i El Hierro, i poden continuar durant les pròximes hores. Per això, Salvament Marítim manté el contacte amb altres embarcacions per descartar que no hi hagi més caiucos a la zona. A totes les naus hi viatjava un nombre important de dones i de menors. La majoria han arribat en bones condicions. Els migrants, tots subsaharians, procedeixen sobretot del Senegal, Mali, Gàmbia i la República de Guinea.
Catalunya Informació.
Les noves forces de seguretat de Síria han llançat una operació a la província de Tartus, situada a la costa mediterrània, per perseguir soldats fidels a Bashar al-Assad, segons l'agència de notícies oficial Sana. Ahir ja hi va haver enfrontaments mortals amb homes armats afiliats a l'antic règim, en què van morir 14 persones. L'Observatori Síria dels Drets Humans també parla d'algunes detencions, així com de manifestacions sense precedents de la comunitat alauita, de la qual prové el president que va fugir de Síria. Aquesta mena d'enfrontaments violents van provocar que el nou govern islamista de Síria hagi declarat el toc de queda nocturn a diverses regions del centre i l'oest del país i hagi enviat més reforços a la costa occidental del país. I almenys 21 palestins han mort i 30 més han quedat ferits. Aquest matí, diversos bombardejos israelians a la franja de Gaza. La cadena de televisió local Al-Quds Today, afiliada a la Jihad Islàmica, denuncia que 5 de les víctimes eren periodistes. Un míssil disparat per un avió israelià ha colpejat directament el seu vehicle, que duia el distintiu de premsa i era davant d'un hospital del campament de Nusairat. L'exèrcit hebreu reconeix l'atac, però el justifica perquè considera que els reporters formaven part d'una cèl·lula terrorista de la Jihad Islàmica. D'altra banda, segons l'agència de notícies palestina, els caces israelians han bombardejat una casa de l'oest de la ciutat de Gaza. Les mateixes fonts diuen que es tracta d'una zona residencial i que hi ha desenes de civils ferits. En canvi, l'executiu israelià ha justificat l'acció perquè, segons diuen, els terroristes utilitzaven una residència civil per preparar atemptats. Sentim un dels civils palestins afectats.
Estàvem asseguts dins de les tendes quan ens han caigut els coets a sobre. He dit coets, no bombes. No sé si entén el que vull dir. Què hem fet per mereixer aquest destí? Només érem civils desarmats dins de les tendes. Això és un genocidi de debò.
Finalment, l'autoritat palestina i Jordània han qualificat de provocació la visita avui del ministre d'extrema dreta israelià, Itamar Ben-Gavir, a l'esplanada de les mesquites de Jerusalem. El ministre ha penjat a les xarxes una foto seva a l'esplanada i diu que hi ha anat per pregar per la seguretat dels soldats i pel ràpid retorn de tots els hostatges. Situada al sector de la Ciutat Santa, ocupat i annexat per Israel, l'esplanada de les mesquites és el tercer lloc més sagrat de l'Islam. Més qüestions a l'àmbit internacional. Rússia assegura que ha aconseguit aturar diversos plans dels serveis d'intel·ligència ucraïnesos per assassinar oficials russos d'alt rang i les seves famílies. Moscou creu que Kiev pretenia fer bombes camuflades amb bateries o bé en carpetes de documents que haurien intentat lliurar als comandaments militars del Ministeri de Defensa. De moment hi ha 4 persones detingudes, totes de nacionalitat russa. Tot plegat després d'una nova matinada amb desenes de drons russos sobre territori ucraïnès. Kiev assegura que n'ha abatut una vintena i que n'hi ha 11 més que no han aconseguit frenar, tot i que no han acabat causant danys. D'altra banda, l'exèrcit ucraïnès ha atacat una instal·lació militar a Rússia, a la regió de Rostov, que servia per fer el combustible per als míssils balístics que s'utilitzen contra Ucraïna. I Rússia i Ucraïna es contradiuen sobre les causes del naufragi dilluns d'un vaixell mercant al Mediterrani, prop de Cartagena. El propietari del vaixell va assegurar a través de l'agència estatal russa de notícies que va patir un atac terrorista sense especificar qui hi hauria darrere de l'acció i per quin motiu. Els serveis d'intel·ligència ucraïnesos i mitjans britànics, en canvi, relacionen l'embarcació amb una operació secreta russa amb destinació a una base militar de Síria, d'on hauria de recollir armes i personal després de la caiguda del règim de l'Assad. Dels 16 tripulants, 14 van ser rescatats i n'hi ha dos de desapareguts. Un vaixell de l'armada russa es va fer càrrec dels treballs de rescat. A la zona també hi ha un remolcador de salvament espanyol per controlar que no hi hagi cap vessament contaminant. I les autoritats del Kazakhstan analitzen la caixa negra de l'avió comercial que s'hi va estavellar ahir amb 38 morts i 32 supervivents i no descarten cap hipòtesi. Un alt càrrec militar ucraïnès assegura, però en un tuit, que l'avió el van abatre les defenses antiaèries russes en una àrea on sovint impacten drons ucraïnesos i denuncia que els russos van desviar l'avió cap al Kazakhstan per així tapar l'error. El portaveu del Kremlin demana, però, esperar a la investigació.
Seria incorrecte arribar a qualsevol mena d'hipòtesi abans de les conclusions de la investigació. Per descomptat, això no podem fer-ho i ningú ho hauria de fer. Hem d'esperar fins que s'acabi aquesta investigació.
I encara de l'àmbit internacional, us recordem una efemèride. De fet, avui s'està recordant a diversos països de l'oceà riberès, de l'oceà Índic, que els països afectats pel tsunami, que avui fa 20 anys dia per dia, el dia de Sant Esteve de l'any 2004, van veure com quedaven arrasades les seves costes. Són països com Indonèsia, Sri Lanka, l'Índia o Tailàndia que homenatgen les víctimes d'aquell històric tsunami i que van ser més de 226.000. L'indret més afectat va ser Indonèsia, on van perdre-hi la vida 167.000 persones. Allà han fet sonar les alarmes i han resat a les mesquites per recordar les víctimes. Els dona el cas que els cossos de molts desapareguts no s'han recuperat mai, com per exemple els dels parents d'aquesta supervivent.
Soc una supervivent del tsunami. Vaig perdre la meva mare, meu labor, però la fossa comuna d'allà és força lluny de la ciutat. No sabem si la meva mare, el meu germà i la meva germana estaran allà enterrades. Però crec que siguin on siguin els seus cossos, les meves pregàries els arribaran.
A Sri Lanka, on van morir-hi 35.000 persones, també hi ha hagut homenatges a les víctimes. Aquest és el tren Ocean Queen Express en reprendre la marxa després d'aturar-se al mateix indret on ara fa 20 anys. Les onades van fer descarrilar el comboi i van provocar la mort de 1.000 passatgers. A Tailàndia, on hi van morir 8.000 persones, més de 8.000 persones, de fet, també s'hi han fet diversos homenatges. Urai Sirisuk, de 62 anys, va perdre la seva filla de 4 en una platja de la costa oest del país.
Sento que les onades es van emportar la meva filla. Em vaig enfadar molt amb el mar. Ara no m'hi puc acostar. No he pogut tornar a trepitjar la sorra de la platja. No m'hi acostaré si no és imprescindible. El mar em va prendre la meva filla.
El tsunami va ser de tal magnitud que a llocs tan separats de l'epicentre com Somàlia, la costa africana, hi van morir 300 persones. També va provocar el desplaçament de més d'un milió i mig de persones i uns danys materials de milers de milions d'euros. La catàstrofe va canviar de manera radical la manera com ens preparem davant de fenòmens d'aquest tipus i com es dona resposta a les emergències. Montse Poblet.
El 2004, pràcticament cap país tenia sistemes d'alerta primerenca per tsunamis i ningú no va avisar la població que després del terratrèmol de 9 graus al mig del mar arribarien onades de fins a 50 metres que es movien a més de 800 km per hora, arrasant tot el que trobaven. Avui continuem sense poder evitar els tsunamis, però els sistemes d'alerta s'han estès fins i tot a països com el nostre, on la possibilitat d'un fenomen d'aquest tipus és escassa. Sergi Delgado, subdirector general de Programes en Protecció Civil, ens explica com funciona.
Saltarien les alertes, sí, perquè estan pensades doncs, per aquestes situacions immediatesa, on hi ha un risc i una instrucció per la població. Hi hauria una instrucció d'allunyar-se de la línia de costa i tenim, diguem-ne, en aquest sentit sí que hi ha tot el procés ben definit. És a dir, sabríem amb una hora estimada i una zona estimada d'impacte, per tant, doncs, i una dimensió de l'impacte, podríem llançar aquesta alerta amb les instruccions precises.
De l'operació humanitària desencadenada per socórrer els milions de damnificats, també se'n van extreure lliçons. L'infermer Toni Albiach, que va estar bandatxer amb l'equip dels bombers de la Generalitat, ens explica què van canviar arran d'aquella experiència.
En cas de bombers, doncs ja tenim un material específic preparat per grans desastres i catàstrofes, de tal manera que no s'ha de començar a fer com vam fer nosaltres. Ens farà falta tendes de campanya, anem a buscar tendes de campanya. Ara tot això, hi ha uns contingents preparats. Això ens fa guanyar ben bé 48 hores, que són primordials. Ja va haver una curva de gent que es va morir les primeres hores per falta d'assistència brutal.
Del tsunami del 2004 també se'n deriven canvis en les pràctiques forenses. Com que entre les víctimes hi havia molta gent de nacionalitats diverses i forenses de molts llocs treballant per identificar-los, van haver d'implantar un control de qualitat per garantir que tots els processos s'havien fet bé, una pràctica que ara s'aplica a totes les emergències.
És un quart de dues. Nova àrea de serveis a la sintonia de Catalunya. Informacions intercent pel trànsit i pel temps. Comencem amb el trànsit. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Oriol. Doncs ara mateix la situació està complicada, sobretot a les rondes de Barcelona. A la del litoral hi ha retencions des de la zona franca fins a la Barceloneta, en sentit Besòs. I en sentit contrari, des del Nus de la Trinitat fins al Port Vell també hi ha lentitud amb retencions. A la ronda dalt, retencions des d'Esplugues fins a la Guineueta, en sentit Besòs, i a l'altura de la Vall d'Hebron en direcció al Nus del Llobregat. A la Pota Nord, la B20, hi ha retencions des de Badalona fins al Nus de la Trinitat i en el sentit contrari, entre Tiana i Montgat, per anar cap a Mataró. Problemes també a la C33 i a retencions de la Llagosta al Nus de la Trinitat. A la C58, aturades entre Sant Quirze del Vallès i Barberà, retencions després a Ripollet i més endavant, ja per entrar a la ciutat de Barcelona, també aturades entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. Pel que fa a la P7, aturades a Castellbell en direcció a Barcelona i entre la Roca i Granollers en direcció a Girona. I retencions també a la C55, a Castellbell i el Vilar, a Castellgalí i a Manresa. Això és tot. Tornem a més informació viària d'aquí a mitjà.
La previsió del temps a aquesta hora amb el Jofre Genoer.
Els plogims d'aquesta nit han arribat a acumular fins a 6 litres per metre quadrat al Montmell o també a la Bisbal del Penedès. Cap al Baix Penedès és on ha plogut més. Aquests plogims, roines de núvols baixos, han sigut força compactes al llarg de la nit i que en aquest sector del Camp de Tarragona doncs, han donat una mica de sí. Però s'ha extès fins i tot la precipitació cap a punts de l'Anoia, de l'Alcamp, també fins i tot a extrem nord de l'Alt Llobregat, al Penedès, amb registres de fins a 5 a Querol, 2 a Igualada, Olesa de Montserrat, 4 a Font-rubí. També el Tarragonès, a Tarragona, 5 litres per metre quadrat o 2 a Reus. Bé, pel que queda a Sant Esteve, continuarem dominats per la presència d'aquests núvols baixos, però creiem que menys actius, una mica més esqueixats, trencats. En tot cas, amb un cel mig ennuvolat a tota la depressió central, són boires, aixecades o núvols baixos, en definitiva, i també alguns punts del Camp de Tarragona poden persistir força. A la resta, més clarianes, potser no acabin de desaparèixer alguns sectors del sud de Barcelona, punts del prelitoral, de la costa, o en tot cas l'ambient més assolellat doncs, cap a Girona, Terres de l'Ebre i sobretot zones elevades i Pirineu, que és on s'espera que la jornada doncs, sigui esplèndida, amb temperatures similars a les d'ahir o una mica més baixes, l'ambient una mica menys suau. Però no estic pels propers dies és de pocs canvis. Continua l'anticicló, la inversió tèrmica, les boires més persistents cap a l'interior, potser alguns núvols baixos no tan extensos, però que fins i tot de cara a l'inici de la setmana que ve, els darrers dies de l'any podrien tornar a guanyar terreny.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
El transport públic adapta els horaris per a aquestes festes i reforça alguns serveis. Pel dia de Sant Esteve, el servei de metro funciona, és a dir, per avui, el servei de metro funciona des de les 5 de la matinada fins a la mitjanit. Els busos de TMB fan l'horari habitual. De cara a la nit de Cap d'Any, hi haurà servei continuat durant tot el dia, durant tota la nit, de metro, tramvia i ferrocarrils de la Generalitat a les línies del Vallès, Sarrià, Avinguda Tibidabo, Reina Elisenda i Molí Nou. I la nit de Reis, tots tres transports mantindran els horaris de vigília de festiu. Rodalies tindrà horaris de dia feiner. Tema B, recomana moure's en metro aquestes festes i ha reforçat el servei amb més trens en circulació perquè preveu un increment de passatgers. Hi haurà més convois, especialment a les línies 1 i 3 i als caps de setmana amb comerços oberts perquè hi ha més mobilitat cap al centre i zones comercials. També s'ha reforçat la freqüència d'autobusos.
Catalunya Informació.
I de la crònica política us destaquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, farà aquest vespre a les 9 el seu primer missatge institucional amb motiu de les festes de Nadal. Un discurs que previsiblement serà força diferent del dels seus predecessors durant l'última dècada i que deixarà enrere qüestions com el dret a decidir o la independència. Repassem què s'ha dit en el missatge de Nadal dels últims presidents catalans ara amb el Raül Flores.
El missatge del president de la Generalitat ha canviat de data. Pere Aragonès el va traslladar del Cap d'Any al Sant Esteve, però el canvi avui es notarà també en altres qüestions. Fa 10 anys, amb Artur Mas en el seu segon mandat al capdavant del govern, centrava el missatge en la ressaca del 9-N, la primera votació sobre la independència impulsada per l'executiu.
Per primer cop en 3 segles, els catalans que ho varen voler varen poder votar a favor del futur polític del país, fins i tot de la llibertat política de Catalunya.
I així seguia l'any següent, el 2015, ja amb Mas en funcions i després de 3 mesos intentant formar govern.
Com a president de Catalunya tinc molt present el dret a decidir del nostre poble, fonament de la nostra sobirania, però també tinc molt present el deure de decidir dels nostres representants polítics.
El 2016, l'únic discurs de Carles Puigdemont com a president tornava a parlar d'un referèndum en el que acabaria sent l'any de l'1 d'octubre.
L'any que ve serà, doncs, clau per al futur d'aquest país, perquè els catalans i les catalanes decidirem lliurement el nostre futur en un referèndum legal i vinculant.
I un any després, el 2017, amb Puigdemont destituït i amb el 155 en marxa a Catalunya, és el primer any sense discurs del president de la Generalitat. L'any següent arribava el primer missatge del president Quim Torra, marcat per la presó i l'exili de líders independentistes.
El seu exili i la seva presó són el nostre exili i la nostra presó. La seva llibertat serà la nostra llibertat.
Torra hi tornava el 2019, però ja no ho feia el 2020, un altre any sense discurs del president de la Generalitat perquè Torra ja estava inhabilitat per la justícia. L'any següent, el 2021, Pere Aragonès feia el seu primer discurs, ara ja per Sant Esteve, encara marcat per la pandèmia.
Us vull agrair a tots i totes vosaltres el gran esforç que esteu fent. L'esforç acumulat des de l'inici de la pandèmia i l'esforç extra us estem demanant que feu aquests dies.
Aragonès repetia el 22 i el 23.
El 2023 ha de ser l'any de donar forma a la proposta catalana d'acord de claredat, que ens ofereixi tota la força i tota la legitimitat interna per ser defensat davant de l'Estat com una proposta de país.
El procés ha compartit protagonisme aquests 10 anys amb la recuperació econòmica, el finançament, el català o les guerres a Ucraïna i a Gaza.
I encara en crònica política, el PSOE defensa el diàleg amb Catalunya i reclama al PP que accepti transferir noves competències a la Generalitat com les que va impulsar José María Aznar quan presidia l'executiu espanyol. Ho ha dit Antena 3, la dirigent socialista Emma López.
Se habla de nuevo de la cesión de competencias, como por cierto se hablaba en la época en la que era presidente del gobierno Aznar, donde se hizo el pacto del Majestic, y eso no era romper España. Eso era normalidad democrática. Bueno, pues yo reivindico esa misma igualdad de trato.
Catalunya Informació.
Deixem la política, comencen al Port de la Selva, l'Alt Empordà, les obres d'una canonada per dur al poble aigua procedent del pantà d'Arnius Boadella des de Cadaqués. És una de les actuacions per intentar evitar que repeteixin actuacions com la de l'agost passat, quan el poble es va quedar sense subministrament per l'avaria d'un pou del municipi. Girona, Maria Rovira.
Les obres duraran uns 3 mesos i les assumeix el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, que gestiona el servei en alta del municipi. Aquesta nova canonada garantirà 11.000 metres cúbics d'aigua al dia del sobrant de Cadaqués durant els mesos d'estiu, quan el Port de la Selva es multiplica per 5 la població. Això afegit als altres recursos que haurien d'evitar també situacions com la de l'agost passat, segons l'alcaldessa Lídia Ferrer.
Que afegits al que ens envien des de Llançà, que també crec que són uns 700 metres cúbics al dia, ens poden enviar. I els nostres pous, doncs, esperem que aquest estiu no tenir cap mena de problema per garantir l'aigua en el nostre poble.
Això es complementarà, segons l'alcaldessa, amb actuacions de millora i arranjament dels pous del municipi després de l'avaria que a l'agost hi va haver en un d'ells.
Tenir el fall un aquell en un dels pous, vam obrir un tercer per poder seguir estallant aigua dels dos pous que sempre hem fet, i ara ens han dit el consorci que a través d'un contracte d'emergència s'arreglarà totes aquestes instal·lacions, aquestes canalitzacions, tot aquest sanejament que era molt vell i que per això hi va haver-hi aquesta avaria.
A més, també està prevista la recuperació del sistema de basses injectant aigua de la depuradora que arribarà a l'aqüífer a través d'un sistema de filtratge que acabarà al subsòl.
Catalunya Informació. Els esports.
Esports fins a dos quarts. Marc Andrés, bon dia.
Bon dia. D'aquí poc menys de 5 minuts comença la jornada del Boxing Day a la Premier League anglesa. A partir de dos quarts de dues del migdia, el Manchester City de Guardiola rebrà a casa a l'Everton. Un City, i de fet uns jugadors de City i Everton, que ara mateix ja estan saltant a la gespa de l'Etihad per començar a competir en aquest partit de la jornada de la Premier. Un City que juga amb jugadors com Savinho o Haaland de titulars, però mentre Guardiola ha decidit deixar altres futbolistes com Gundogan o De Bruyne a la banqueta. Els de Guardiola busquen deixar enrere la seva crisi, ja que només han sumat una victòria en els seus darrers 11 partits, deixant el tècnic de Santpedor buscant respostes a què està fallant. The guys are running,
making effort more than ever. Els nois estan corrent, esforçant-se més que mai. La tendència és dir que perdem perquè no correm, perquè no lluitem, dir que la raó és aquesta o l'altra, o aquest jugador o aquest entrenador. No va d'això, són molts petits detalls o grans detalls que se sumen i ens fan menys bons del que érem. Però tenim una altra oportunitat al Boxing Day. In the
Boxing Day. El City Everton obre una jornada que comptarà amb un total de 8 partits. A partir de les 4 de la tarda es disputaran 5 duels més, entre els quals hi destaca el Chelsea Fulham. A dos quarts de 7 es jugarà el Wolves Manchester United i a les 9 del vespre tancarà el Sant Esteve, el líder de la competició, el Liverpool, que rebrà el Leicester a Anfield. Un Liverpool que, recordem, suma 4 punts més que el Chelsea, que és segon, mentre que té el City a 12 punts en setena posició.
Catalunya Informació.
El futbol de casa nostra, demà és un dia clau per la inscripció de Dani Olmo. Demà divendres el jutge ha d'emetre una resolució sobre la cautelar sol·licitada pel Barça i així decidir si el club pot mantenir inscrit Olmo a la Lliga o, per contra, no ho pot fer i el jugador queda sense fitxa. Un cas que, en l'escenari més extrem, podria suposar la sortida lliure del terrassenc del Barça, que, a més, li hauria de pagar una indemnització. Per aquest motiu, el club blaugrana està interessat en el traspàs de Nico González, jugador actualment del Porto, però de qui encara en manté el 40% dels drets. Per això ha demanat al seu representant, Jorge Méndez, que busqui un club interessat. També en clau Barça, avui el futbolista Pedri ha rebut la distinció de fill il·lustre de Tenerife que otorga el Cabildo Insular. El migcampista blaugrana s'ha mostrat molt agraït a la cerimònia d'entrega, remarcant com una cosa única, igual que ho va ser jugar a l'Heliodoro Rodríguez López, l'estadi del Tenerife, amb la selecció. Un Pedri que ha afirmat que allà on va sempre recorda les seves illes. I per tancar el bloc de futbol, aquest migdia s'ha celebrat la primera junta directiva de la Federació Espanyola de Futbol amb Rafael Louzán al capdavant. Louzán va ser escollit nou president federatiu ara fa 10 dies. En bàsquet avui comença una nova jornada d'Eurolliga, la 18a, amb la visita del Real Madrid a la pista de l'Alba de Berlín a partir de les 7 de la tarda. En parla el seu tècnic, Chus Mateo.
El Alba de Berlín es un equipo que juega sin miedo, es un equipo que, bueno, aunque esté en la parte baja de la tabla, realmente es un equipo que toma muchos tiros a principio de la posesión, como digo, sin miedo, y arriesgan en ese sentido. Y es un equipo con algún anotador que no tuvimos en el partido de casa, como Matt Thomas, que ha reaparecido hace relativamente poco y que es un anotador compulsivo.
Avui també Mònaco Efes, Maccabi Žalgiris i Milà Olympiacos. Demà serà el torn del Barça, que rebrà l'Estrella Roja al Palau a partir de dos quarts de nou del vespre. Un conjunt blaugrana que avui s'ha exercitat i ho ha fet amb la presència de Chiemi Zemeto i també de Raúl Neto a l'entrenament, mentre encara en ells dos la recta final de les seves respectives recuperacions. Demà també s'inicia la 13a jornada a la CBE i ho farà amb un duel català. A les 7, a Badalona, la penya s'enfrontarà al Jaiopos Lleida. En parla Oriol Paulí, jugador dels lleidatans.
Moltes ganes, després de guanyar l'últim partit aquí a casa ens ha donat això, pues, empenta i força per afrontar aquests dos partits, sobretot el primer a Badalona. Sabem que vindrà molta gent a recolzar-nos i estem segurs que farem un gran partit i per què no, pues, a per la victòria.
D'altra banda, també la jornada aquesta d'ACB comptarà amb un clàssic, serà en aquest cas a Madrid al cap de setmana. I el Dakar tot a punt pel debut del prometedor pilot de la Garriga, Edgar Canet, de només 19 anys. Canet tenia clar des de petit que volia dedicar-se professionalment al món del motor. Per això, havent complert els 18 anys i per estrenar carnet de moto que s'acaba de treure, va marxar a competir una cursa a l'Àfrica. Fer aquest pas el va convèncer de dedicar la seva vida al món dels rally rides i també al rally Dakar. Són declaracions de Canet a Catalunya Ràdio.
I vaig anar a córrer una carrera al Marroc i quan vaig tornar a córrer el meu primer rally ride vaig decidir que doncs, volia tirar la meva carrera esportiva cap al rally ride i això pues, donava pas a córrer el rally Dakar.
Ara a Canet li arriba la seva gran oportunitat i competirà amb una KTM oficial, la mateixa moto que porta Daniel Sanders o els germans Benavides, un d'ells, Kevin, campió el 2023. Canet, que participarà a la categoria de Rally 2 en el Dakar, que començarà el 3 de gener a l'Aràbia Saudita.
Amb una ara mateix, 2:15. 10.500 immigrants han mort aquest any 2024 intentant arribar a les costes espanyoles, segons el col·lectiu de defensa dels drets humans Caminando Fronteras. La més mortífera és la ruta cap a les Illes Canàries. Allà, precisament, s'hi han rescatat les últimes hores més de 400 migrants que navegaven en diverses embarcacions. Nova operació aquestes últimes hores a la província siriana de Tartus per perseguir soldats fidels a Bashar al-Assad. Ahir ja van morir 14 persones en els enfrontaments entre soldats islamistes i milicians de l'antic règim. I aquest matí han mort almenys 21 palestins en dos bombardejos israelians a la Franja de Gaza. Segons una cadena de televisió local, 5 de les víctimes eren periodistes seus. Israel ho ha justificat dient que els reporters formaven part d'una cèl·lula de la jihad islàmica. A partir d'ara fins al punt de les dues us explicarem més qüestions, per exemple, les tasques de neteja i retirada del fang generats per la Dana, que va afectar el País Valencià, que frega en ja el 80% de la seva execució. Ho ha anunciat el subdirector general d'Emergències de la Generalitat Valenciana després de l'última reunió del Centre de Coordinació, conegut com a CECOPI. També es parlarem d'aquestes festes de Nadal, de la cartellera teatral en concret, que està plena de propostes per regalar i per omplir les platees. De seguida us acostem a alguns dels títols per a aquestes festes. I a l'espai, als espais de resum de l'any esportiu, reviurem el retorn del Lleida a la Lliga ACB de bàsquet. Parlem d'esports, però ara dels del dia. Marc Andrés, bon dia.
Bon dia.
Tenim en joc ja el partit del City de Guardiola que obre la jornada del Boxing Day a Anglaterra.
Minut 1 d'enfrontament. Acaba de començar aquest duel amb encara empat a 0 entre Manchester City i Everton. Els de Guardiola obren la jornada que tindrà fins a 8 partits en total i que acabarà a les 9 del vespre amb el Liverpool-Leicester.
I pel que fa al temps, els núvols baixos persisteixen a moltes comarques de l'interior del país, sobretot de la Depressió Central i el Camp de Tarragona, sense descartar algunes clarianes. L'ambient assolellat s'imposarà sobretot al nord del país, les Terres de l'Ebre i també les comarques de Girona. Temperatures una mica més baixes. ...10.500 immigrants, prop de 30 cada dia, han mort durant aquest any 2024... ...mentre intentaven arribar a les costes espanyoles... ...segons el col·lectiu de defensa dels drets humans Caminando Fronteras. És la xifra més elevada des que van començar aquests recomptes el 2016. La ruta cap a les Canàries és la que s'han dut més vides, 9.800 en total... ...cosa que la situa com la més letal a escala mundial. I és que, segons Elena Maleno, periodista i especialista en migracions... ...del col·lectiu Caminando Fronteras, els migrants cada cop fugen més... ...a la desesperada de la pobresa, els conflictes i ara també del canvi climàtic... ...i fan assumint més riscos. Són declaracions a Catalunya Informació.
Las rutas migratorias cada vez son más peligrosas, ¿no? Se empuja a la gente hacia zonas más terribles y luego los perfiles de las personas que están saliendo de los territorios son personas expulsadas, muchas de ellas por el cambio climático. Eso lo estamos viendo claramente en la gente que está saliendo desde Mauritania, de la zona del Sahel, en zonas donde ya no se puede cultivar, donde el extractivismo y el cambio climático está haciendo estragos.
Això ha fet que s'incrementi el nombre de dones, nens i adolescents que intenten arribar a l'estat espanyol per mar i dels que moren intentant-ho. Aquest any 2024, entre les víctimes, hi havia més de 1.500 nens i adolescents i unes 400 dones. Morts, totes elles evitables, segons que ha dit Maleno.
en un 69% la inacción de los servicios de búsqueda y rescate han provocado en alguna forma o han tenido incidencia en la consecución de la tragedia, y por lo tanto muchas de las tragedias son evitables. No es verdad que por cruzar una frontera te tengas que morir, y que no es normal que esto sea aceptado por la sociedad y por los gobiernos.
A l'arxipèlag canari, precisament, Salvament Marítim ha rescatat a les últimes hores més de 400 migrants en diverses embarcacions. Una de les naus l'han hagut de remolcar fins a Gran Canària perquè les condicions del mar no feien possible el rescat directe dels qui hi viatjaven. Els rescats s'han fet a l'illa de Gran Canària, però també les de Tenerife i El Hierro, i podrien continuar durant les pròximes hores. Per això, Salvament Marítim manté el contacte amb altres embarcacions per descartar que n'hi hagi més a la zona. A totes les naus hi viatjava un nombre important de dones i de menors, i la majoria han arribat en bones condicions. Els migrants, tots subsaharians, procedeixen sobretot del Senegal, de Mali, de Gàmbia i de la República de Guinea. Crònica internacional. Les noves forces de seguretat de Síria han llançat una operació a la província de Tartus, situada a la costa mediterrània, per perseguir soldats fidels a Bashar al-Assad, segons l'agència de notícies oficial Sana. Ahir ja hi va haver enfrontaments mortals amb homes armats afiliats a l'antic règim, en què van morir 14 persones. L'Observatori Sirià dels Drets Humans també parla d'algunes detencions, així com de manifestacions sense precedents de la comunitat alauita, de la qual prové el president deposat. Aquesta mena d'enfrontaments violents van provocar que el nou govern islamista de Síria hagi declarat el toc de queda nocturn en diverses regions del centre i l'oest del país i hagi enviat més reforços a la costa occidental. La caiguda del règim de l'Assad va ser majoritàriament celebrada als Alts del Golan, on uns 20.000 sirians viuen sota control israelià. L'esperança d'un canvi d'escenari, però, es va esfumar quan Israel va desplegar tropes dins de la zona desmilitaritzada que el separa de Síria. Enviat especial a Majdal Shams, Jordi Brascó.
L'endemà mateix que el règim de l'Assad caigués, l'exèrcit israelià omplia de militars una zona desmilitaritzada durant més de 50 anys, la que separa Síria d'Israel. Netanyahu va justificar com una mesura provisional de seguretat, però des d'aleshores Israel ha avançat posicions sense resistència. L'activista sirià Wahib Ayyub creu que Netanyahu busca guanyar força de cara a una futura negociació.
Les negociacions se centraran en el territori que Israel ha ocupat aquests últims dies, però de la part dels Alts del Golan ocupada des del 1967, ni parlar-ne.
Aquests territoris annexionats l'any 1967 inclouen ciutats de majoria siriana com Majdal Shams, on viu el Taysir. Des de casa veu la tanca que el separa del seu país, una tanca que confia que algun dia desaparegui.
We hope that the new...
Esperem que el nou règim sirià treballi per establir la pau en aquesta zona. Això ha d'implicar que els ciutadans rebin justícia i que els Alts del Golan siguin retornats a Síria.
Un escenari optimista que, a jutjar per les paraules de Netanyahu, sembla més aviat una utopia. El primer ministre israelià ha anunciat que té la intenció de doblar la població jueva als Alts del Golan.
I almenys 21 palestins han mort i 30 més han quedat ferits aquest matí en diversos bombardejos a breus a la Franja de Gaza. La cadena de televisió local Al-Quds Today, afiliada a la Jihad Islàmica, denuncia que 5 de les víctimes eren periodistes. Un míssil disparat per un avió israelià ha colpejat directament el seu vehicle, que duia el distintiu de premsa, i era davant d'un hospital del campament de Nusairat. L'exèrcit hebreu reconeix l'atac, però el justifica dient que els reporters eren una cèl·lula terrorista de la Jihad Islàmica. D'altra banda, segons l'agència de notícies palestina, els caces israelians han bombardejat una casa de l'oest de la ciutat de Gaza. Les mateixes fonts diuen que es tracta d'una zona residencial i que hi ha desenes de civils ferits. En canvi, l'executiu hebreu ha justificat l'acció perquè, segons diu, els terroristes utilitzaven una residència civil per preparar atemptats. Sentim un dels civils palestins afectats.
Estàvem asseguts dins de les tendes quan ens han caigut els coets a sobre. He dit coets, no bombes. No sé si entén el que vull dir. Què hem fet per mereixer aquest destí? Només érem civils desarmats dins de les tendes. Això és un genocidi de debò.
Finalment, l'autoritat palestina i Jordània han qualificat de provocació la visita avui del ministre d'extrema dreta israelià, Itamar Ben-Gavir, a l'esplanada de les mesquites de Jerusalem. El ministre ha penjat a les xarxes una foto seva a l'esplanada i diu que hi ha anat per pregar per la seguretat dels soldats i pel ràpid retorn de tots els hostatges. Situada al sector de la ciutat santa, ocupat i annexat per Israel, l'esplanada de les mesquites és el tercer lloc més sagrat de l'Islam.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
Deixem la crònica internacional. Les tasques de neteja i retirada del fang generat per la dana que va afectar el País Valencià freguen el 80% de la seva execució. Ho ha anunciat el subdirector general d'Emergències de la Generalitat Valenciana després de l'última reunió del Centre de Coordinació, conegut com a CECOPI. També després d'aquesta trobada, la delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha demanat al govern de Carlos Mazón que s'afanyi a retirar els milers de vehicles afectats per les riuades que s'acumulen a nombrosos descampats.
Han passat molts dies i jo encara continuo sense saber com va ser l'operativa per a traure els cotxes de les campes. Crec que és una qüestió necessària d'abordar per part de la Generalitat. Han de fer un treball de traure els cotxes de les campes que estan al costat de vivendes i de nuclis poblacionals.
Els responsables dels serveis d'emergències han destacat que, a banda de la neteja de garatges, s'estan intensificant les neteges suplementàries als carrers, que inclouen l'ús de productes desinfectants. I encara a València, un home de 43 anys ha quedat ferit després de ser apunyalat presumptament pels fills de la seva parella. Els fets van tenir lloc la nit de Nadal al barri de Natzaret, de la capital. La família havia organitzat una garallada al mig del carrer. En un moment de la celebració, els fills de la parella, de la seva parella, li haurien reclamat un deute de 3.000 euros. Arran d'això, es va iniciar una discussió. La policia va rebre l'avís que hi havia una baralla. Els agents van trobar l'home ensangonat que els va explicar la seva versió del que havia passat. Una ambulància el va traslladar a l'Hospital Clínic de València, on ha quedat ingressat, tot i que les ferides que té no són greus. Els presumptes agressors van ser detinguts poc després.
Catalunya Informació.
Aquí a Catalunya tanca l'última casa d'apostes que encara hi havia a Badia del Vallès. L'Ajuntament ha aconseguit posar punt final a un tipus de negoci que havia estat font de conflictes veïnals. De fet, fa pràcticament 2 anys un home va morir tirotejat dins del seu cotxe quan era davant del local que ara ha tancat. Badia ja fa temps que lluita per acabar amb aquest tipus d'establiments. L'any 2019 va aprovar una prohibició d'obertura de cap activitat d'apostes i des d'aleshores els negocis dedicats a aquest sector han anat tancant. L'alcalde Josep Martínez ha explicat que han pogut aplicar la mesura perquè el 99% dels locals comercials són de titularitat municipal.
És evident que aquest tipus de negoci no beneficia no només a la convivència, sinó també als negocis que hi ha a l'entorn. I havíem tingut situacions difícils de convivència en un espai i en un carrer tranquil, com era fins ara el carrer Saragossa, i a partir d'ara el que hem aconseguit doncs, és intentar buscar la màxima convivència.
Ara el consistori treballa també perquè no s'obrin cases d'apostes a cap carrer de Barberà del Vallès que limitin Badia perquè no n'atreguin clients.
Catalunya Informació. A tot hora. A tot arreu.
Aquestes festes de Nadal, la cartellera teatral està plena de propostes per regalar i per omplir les platees. Una és el Circ d'hivern de l'Ateneu Nou Barris. Enguany amb Rara Avis, un espectacle de circ aeri per a tots els públics que celebra la singularitat i la comunitat. Natàlia Barraza n'és la directora.
És un espectacle interdisciplinar on combinem tècniques de circ, tenim 5 acròbates aèries i també hi ha molta presència de dansa, d'audiovisuals.
David Trueba s'estrena com a autor i director teatral amb Los Guapos a la Sala Beckett, una peça que parla dels records, la meritocràcia i les decisions vitals que es prenen al llarg de la vida. Si us agraden els jocs de paraules i els clàssics revisitats, aleshores no us podeu perdre Reiterat, de Jordi Oriol, en direcció de Nau Albet i amb una Lua Amat interpretant una Cordèlia moderna que parla en vers. I acabar l'any amb un musical de gran format en català és un bon auguri.
Em ha dit en Marmotesc que ha vist la seva ombra 6 setmanes més d'hivern.
El Teatre Coliseum ha estrenat el Dia de la Marmota, el nou musical en català, dirigit per Enric Cambrai i Manu Guix, un espectacle de gran format que compta amb 6 músics en directe i un total de 16 intèrprets en escena encapçalats per Roc Bernardí i Diana Roig. I encara en cultura, el tradicional concert de Sant Esteve d'aquest any del Palau de la Música de Barcelona proposa un viatge musical per descobrir com se celebra el Nadal arreu del món. Això sense deixar de reivindicar les tradicions catalanes. També el podreu seguir al canal Catalunya Música de Catalunya Ràdio.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
3:15. Nova connexió amb l'equip viari, Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Oriol. Doncs a aquesta hora hi ha molts problemes per circular. A l'AP7 hi ha hagut un accident a la Roca, que està allà en el trànsit, dos carrils, i això provoca retencions des de Cardedeu fins a la Roca, en sentit Tarragona. A la mateixa AP7, però en sentit Girona, també hi ha lentitud amb aturades entre Montmeló i la Roca. Al tram sud d'aquesta autopista A7, un altre accident també provoca cua de Castellbisbal a Martorell en sentit Tarragona i també en sentit Girona. Pel que fa a les rondes de Barcelona, continuen complicades. A la ronda del litoral hi ha retencions de la zona franca a la Barceloneta en sentit Besòs i entre Sant Adrià i el Port Vell en sentit Llobregat. I a la ronda a dalt, aturades des d'Esplugues fins a la Guineueta en direcció al nus de la Trinitat i a l'altura de la Vall d'Hebron en sentit Llobregat. Pel que fa a la Pota Nord, continuen les retencions de Badalona al nus de la Trinitat i en sentit contrari entre Tiana i Montgat en direcció a Mataró. Al Maresme, a la C32, hi ha retencions a Alella, en sentit Mataró. Pel que fa al Vallès, a la C33 hi ha també lentitud amb aturades des de la Llagosta fins al nus de la Trinitat. A la C58, retencions a Sant Quirze, Barberà, Ripollet i entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. I també hi ha problemes a la C55, a la zona del Bages, a Castellvell, a Castellgalí i a Manresa, en tots dos sentits. També hi ha aturades encara a la 2, a l'altura d'Abrera, en sentit Lleida. Això és tot. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
La previsió del temps amb el Jofre Genoé.
Després d'una matinada de Sant Esteve no gaire freda, han desaparegut les glaçades. Parlarem d'una jornada dominada pels núvols baixos en moltes comarques, fet que ajudarà que l'ambient sigui una mica menys suau respecte als valors de Nadal. Però bé, en general, poques variacions. S'ha notat una matinada amb menys glaçades, només amb aquests 2 graus sota 0 al Pont de Suert o a Puigcerdà, i en general moltes xifres entre els 2 de Tremp, els 8 de Berga, els 6 de Gombrèn, els 5 de Girona o també de Lleida, i a la costa 12, per exemple, a Tarragona-Barcelona. Esperem que al llarg del dia aquests núvols baixos no acabin de desaparèixer, es poden esqueixar una mica amb algunes clarianes, sobretot a les Terres de l'Ebre, Girona també, esperem que hi faci força sol, sobretot al Pirineu i zones elevades. Però la resta, doncs, aquesta convivència entre les clarianes i els núvols baixos, o fins i tot un cel tapat al Camp de Tarragona, molts sectors, i també a la depressió central. Difícilment amb plogims, però no se'n descarta. De fet, déu-n'hi-do els que han caigut al llarg de la nit i matinada, especialment a primeres hores de la nit en sectors del Penedès, fins a 6 litres per metre quadrat a Montmell o a la Bisbal del Penedès, cap al Baix Penedès, o al Tarragonès, amb aquests 5 litres a Tarragona, fins i tot també a Font-rubí, 4 litres per metre quadrat a Igualada, Olesa de Montserrat, 2 o a Reus, per exemple. Per tant, fins i tot ha arribat a ploure una miqueta, que bàsicament són boires ploraners. Estem sota els efectes d'un anticicló que ha de continuar amb nosaltres fins a finals d'any. De fet, no hi haurà canvis importants. Potser la tendència és que aquests núvols baixos fora de les fondalades interiors, que es convertiran més aviat en boires, a la resta el sol s'imposi aquests propers dies, o en tot cas tornin a guanyar terreny els núvols baixos a l'inici de la setmana que ve, coincidint amb els darrers dies de l'any.
El Poal, al Pla d'Urgell, una cooperativa ha creat el primer obrador compartit cooperatiu de Catalunya per elaborar productes cosmètics. Disposen d'una vintena d'espais de producció i gairebé la meitat ja estan ocupats. Lleida, Júlia Albacar.
La cooperativa Impulsores, Avant Bacoop, i el projecte neix per la falta d'infraestructures d'aquestes característiques. Una de les raons per les quals hi ha pocs espais dedicats a l'elaboració de productes de cosmètica natural l'explica Esther Girabert, impulsora de l'Obrador. L'escoltem en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Aquí a Europa, Espanya és el país que té doncs, la normativa més, diguéssim, més estricta al que és la cosmètica, en diferència d'altres països. Per tant, com que també aquesta normativa és així, fa que sigui dificultós de poder doncs, habilitar espais que siguin adequats a aquesta normativa.
La cooperativa disposa de 20 espais de producció, dels quals 9 ja estan ocupats per artesanes de Catalunya, l'Aragó i Navarra, que elaboren productes d'higiene personal. Sobre la ubicació de l'obrador, Giravet explica així per què s'ha prioritzat situar-lo en un municipi rural com el Poal, amb només 600 habitants.
No volem anar-nos en un altre lloc a fer doncs, una feina que és eminentment rural. També pensem que l'artesania també, o sigui, hem de poder estar a prop també dels productors.
A l'obrador també s'ofereix assessorament i acompanyament en la burocràcia, per exemple, amb la redacció d'expedients de seguretat i avaluació de fórmules. L'objectiu més endavant serà programar també diferents activitats culturals i formatives per divulgar el treball de les artesanes que treballen a l'obrador.
Catalunya Informació. Tenim tot el temps. Sempre ens quedarà la Min. Lleida torna a ser d'ACB.
Ha sigut el Lleida qui ha donat una lliçó de tot per ser el millor equip de la Lliga LEP i tornar 19 anys més tard a jugar entre els millors a la Lliga CB.
Gairebé dues dècades després, Lleida torna a tenir un equip a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Amb l'ascens aconseguit el juny passat, després de superar amb solvència l'Estudiantes a la seva pista, el Força Lleida se suma al Barça, el Joventut, el Baxi Manresa i el Bàsquet Girona com a representants catalans a la CB. I juntament amb l'Andorra, aquesta temporada, un terç dels equips de la CB pertanyen a la Federació Catalana de Bàsquet. Però aquest 2024 també és el de l'ascens per primera vegada a la seva història del Joventut Femení a la màxima categoria i l'adeu de dos tècnics que han marcat una època en dos clubs catalans, Carles Duran, el Joventut, i Pedro Martínez, el Manresa. Feia 19 anys que Lleida no tenia un equip a l'èlit del bàsquet estatal i feia també 19 anys que el bàsquet català no tenia 5 clubs a la Lliga ACB. Els del Segrià fan una gran fase regular a la Lliga Leport i acaben en tercera posició. I a la final a 4 del juny a Madrid eliminen els dos grans favorits a l'ascens. Primer, el San Pablo de Burgos a les semifinals i després, a la final, l'Estudiantes amb una contundent superioritat. Gerard Encuentra, amb només 34 anys, aconsegueix l'anhelat ascens del Força Lleida i es converteix d'aquesta manera en el tècnic més jove a entrenar un equip de l'ACB aquesta temporada.
Jo crec que si al mes d'agost algú li preguntés si Lleida ascendiria, segurament el tancarien en un manicomi, no? I jo crec que la gesta que han fet aquests nanos és molt, molt gran i ara toca gaudir-ho.
Però si el bàsquet català masculí ha viscut aquest any un ascens a l'èlit, el femení també. El Joventut Badalona té per primera vegada la seva història un equip femení a la màxima categoria del bàsquet estatal. L'equip que dirigeix Jordi Vizcaíno acaba tercer a la fase regular de la Lliga Challenge i a la fase final d'ascens, a primers de maig, supera l'equip anfitrió, l'Estepona. D'aquesta manera, les badalonines acompanyen aquesta temporada l'Uni Girona i el Cadí la Seu a la Lliga Femenina de Bàsquet. També hi hauria de ser el Barça Sant Feliueng, però finalment hi renuncia per motius econòmics i intercanvia la seva plaça a la Lliga Challenge amb el Gran Canària. El 2024, però, també ha estat un any de canvis a les banquetes dels equips catalans a la CB i canvis destacats, com per exemple el del Joventut Badalona, que a poques jornades d'acabar la temporada destitueix Carles Duran i nomena al seu lloc Dani Miret, fins llavors ajudant del tècnic de Vilassar de Mar.
Jo crec que poques vegades m'he atrevit a somiar alguna cosa així.
També hi ha hagut canvi a la banqueta al Baxi Manresa, tot i que per uns motius ben diferents. Pedro Martínez, després de 10 temporades repartides en 3 etapes diferents, decideix deixar el club del Bages per emprendre un nou cicle al València Bàsquet. La darrera temporada de Pedro Martínez del Manresa es tanca de forma brillant, classificant-se per la Copa, on cau a quarts de final amb el Barça, i accedint també als play-off de la Lliga com a 8è classificat, on l'elimina l'Unicaja de Màlaga. Mentrestant, el bàsquet Girona també experimenta un canvi a la banqueta. El club aposta per Salva Camps a l'inici per substituir a Ito García Reneses, que decideix no continuar. però primers de gener, els mals resultats...
Hola, central, hauré d'entrar a l'informatiu ara, crec, a la portada.
...i l'arribada del grec Katsikaris. Els gironins mantenen la categoria CB, acabant en la 14a posició final. Pel que fa a la Lliga femenina, l'Uni Girona acaba quart a la Lliga i l'elimina el Salamanca al play-off de semifinals pel títol, mentre que el Cadí la Seu acaba la temporada passada en 13a posició, fora de les places de play-off.
Els esports.
Esports fins al punt de les dues, amb el Marc Andrés. Marc, bon dia.
Bon dia. Esport en directe. Tenim en joc el primer partit de la jornada del Boxing Day a la Premier League anglesa. En aquests moments, minut 23 de partit per arribar a 24, i el Manchester City que està guanyant per 1-0 a l'Everton gràcies a un gol del seu capità Bernardo Silva al minut 14 de partit. Una victòria que seria balsàmica pels de Pep Guardiola, ja que l'equip de Manchester només ha sumat una victòria en els seus darrers 11 partits. El City-Everton obre una jornada que comptarà amb un total de 8 partits. A partir de les 4 de la tarda es disputaran 5 duels més, entre els quals hi destaca el Chelsea-Fulham. A 7:15 es jugarà el Wolves-Manchester United i a les 9 del vespre tancarà el Sant Esteve, el líder de la competició, el Liverpool, que rebrà el Leicester a Anfield. Un Liverpool que, recordem, suma 4 punts més que el Chelsea, que és segon, mentre que el City té 12, el té a 12 punts en 7a posició.
Catalunya Informació.
En clau Barça, avui el futbolista Pedri ha rebut la distinció de fill il·lustre de Tenerife que otorga el Cabildo Insular. El migcampista blaugrana s'ha mostrat molt agraït a la cerimònia d'entrega, remarcant-ho com una cosa única, igual que jugar a l'Eliodoro Rodríguez López, l'estadi del Tenerife, amb la selecció. Un Pedri que ha afirmat que allà on va sempre recorda les seves illes. Tot plegat en un Barça que està més pendent d'un altre migcampista, en aquest cas Dani Olmo. I és que demà divendres arribarà la decisió del jutge sobre la cautelar, sobre la inscripció del jugador terrassenc a la Lliga o no. I per tancar el bloc de futbol, aquest migdia s'ha celebrat la primera junta directiva de la Federació Espanyola de Futbol, amb Rafael Louzán al capdavant. Louzán, recordem-ho, va ser escollit nou president federatiu ara fa 10 dies. En bàsquet, avui comença la segona volta de l'Eurolliga amb l'inici de la 18a jornada. Una jornada cobrirà amb la visita del Real Madrid a la pista de l'Alba de Berlín a partir de les 7 de la tarda. I en parla el seu tècnic, Chus Mateo.
L'Alba de Berlín és un equip que juega sin miedo. És un equip que, bueno, aunque esté en la parte baja de la tabla, realmente es un equipo que toma muchos tiros a principio de la posesión, como digo, sin miedo, y arriesgan en ese sentido. Y es un equipo con algún anotador que no tuvimos en el partido de casa, como Matt Thomas, que ha reaparecido hace relativamente poco y que es un anotador compulsivo.
Avui també Mónaco Efes, Maccabi Žalgiris i Milà Olympiacos. Demà serà el torn del Barça, que rebrà l'Estrella Roja al Palau a partir de 9:15 del vespre. Un conjunt blaugrana que avui s'ha exercitat i ho ha fet amb la presència de Chiemis Emeto i també de Raúl Neto, mentre que encara en la recta final de les seves respectives recuperacions. Una gran notícia pels jugadors entrenats per Joan Peñarroya, que no els ha descartat per la convocatòria de demà.
Bueno, estem contents perquè ja formen part del grup, ja... Avui tots dos han completat tot l'entrenament i pues, bueno, és un motiu, evidentment, bo per l'equip, pues, que ja aquests dos jugadors estiguin amb dinàmica normal i demà pues, decidirem aviam si ja entren en convocatòria o no.
Demà també s'inicia la 13a jornada a la CB i ho farà amb un duel català. A les 7 a Badalona, la penya s'enfrontarà al Jaiopos Lleida. En parla Oriol Paulí, jugador dels lleidatans.
Moltes ganes, després de guanyar l'últim partit aquí a casa, ens ha donat això, pues, empenta i força per afrontar aquests dos partits. Sobretot el primer a Badalona, sabem que vindrà molta gent a recolzar-nos i estem segurs que farem un gran partit i per què no, pues, a per la victòria.
Mentre a l'NBA es van disputar fins a 5 partits a la tradicional jornada de Nadal. La jornada va començar ahir amb la victòria dels Knicks de Nova York contra els Spurs de San Antonio i després el triomf de Minnesota a la pista de Dallas en un duel que va deixar la lesió a la cama esquerra de Luka Doncic. Els 3 partits restants, tots acabats aquesta matinada, victòria dels Sixers a la pista dels Celtics, també el dels Lakers a casa dels Warriors i finalment els Suns van guanyar els Nuggets. Aquesta promena matinada també hi ha jornada on hi destaca el partit a partir de les 2 hora catalana de Brooklyn Nets del badaloní Jordi Fernández, que rebran a casa els Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. I el Dakar tot a punt pel debut del prometedor pilot de la Garriga, Edgar Canet. De només 19 anys, Canet tenia clar des de petit que volia dedicar-se professionalment al món del motor. Per això, havent complert els 18 anys i per estrenar el carnet de moto que s'acabava de treure, va començar a competir a una cursa a l'Àfrica i fer aquest pas el va convèncer de dedicar la seva vida al món del Rally Raids i també al Rally Dakar. Ara Canet competirà amb una KTM oficial, debutarà amb una KTM oficial, la mateixa moto que porten Daniel Sanders o els germans Benavides. Això sí, el pilot català participarà a la categoria de Rally 2 amb l'objectiu d'acabar.
I l'objectiu número 1 és aprendre. Aquest any vaig aprendre de la carrera, ja que molta gent m'ha parlat com és, però fins que no la visqui no sabré com funciona exactament. Acabar, aprendre i per estar en un futur preparats.